Avui volem parlar amb l'Ateneu, amb gairebé tot, perquè tenim un munt de gent avui aquí per parlar de com s'està reinventant, de com està afrontant aquesta situació tan extraordinària, també una entitat històrica d'aquesta ciutat. Per això tenim amb nosaltres l'Alba Roda, el president. Bon dia.
Bon dia, Albert.
Tenim el Toni Ramon també, el director. Què tal?
Molt bon dia.
La Laura Torres, que és responsable de programació cultural. Bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
I la Isabel Carreño, que és programadora de cursos i tallers.
Hola, molt bon dia.
Bé, amb tot això, tanta gent, el que evidentment volem fer és saber una mica què ens espera o què és el que proposa l'Ateneu amb la situació tan extraordinària que s'ha viscut. Comencem per tu, Albert, si et sembla. Com ha anat tot plegat? Ha sigut, suposo, una situació extraordinària i que evidentment no es pot comparar amb res que hagi passat l'Ateneu, no?
Bé, el que passa, l'Ateneu té tota una història. I la història que tenim a l'Ateneu és llarga i també complicada. No, no. Hem tingut casos molt importants en els quals doncs, hem tingut que refer-nos de moltes adversitats. L'entitat de l'Ateneu sempre ha tingut vocació pública, no? I, per tant, nosaltres sempre estem allà al carrer intentant doncs, promoure cultura i programa doncs, de vida social, col·laborant amb totes les entitats de Sant Cugat i, a més, amb tota la gent de Sant Cugat, inclús amb l'Ajuntament. No? Som una entitat que tenim un 75%, des del punt de vista financer, un 75% de recursos propis i un 25% de subvenció. Per tant, aquest 75% de recursos propis, clarament ha baixat tota la capacitat dels cursos i que presencials, doncs hem tingut que reinventar-nos des del punt de vista online, però, bàsicament, l'entitat té vocació presencial, no? Tenim un equip en el qual on està treballant molt bé i amb moltes ganes de fer-ho bé i, per tant, continuar existint aquí a Sant Cugat, que, francament, doncs, necessiten haver-hi aquesta capacitat de cultura i de vida social.
Perquè, és clar, precisament el que dèiem, l'Ateneu és una entitat, però és també un espai, és un lloc. Com vau afrontar, diguem-ne, el xoc inicial? Entenc que el primer va ser tothom a casa seva, ja veurem què fem, però com ho heu anat afrontant tot això?
Jo crec que ara seria el torn de tots els altres participants, tant del Toni, de la Isabel i de la Laura, que porten més el dia a dia i que llavors t'explicaran exactament com estan treballant des del punt de vista doncs, personal i a nivell d'entitat.
Doncs el Toni potser és el que ens pot ajudar més, no?, en aquesta situació més genèrica.
Doncs, mira, en un primer moment, en el moment que s'aprova doncs, l'estat d'alarma i, per tant, quedem confinats i amb el centre tancat i la impossibilitat d'efectivitat, la reacció s'ha de dir que va ser bastant ràpida, tant per part de professionals com dels professors i professores del centre, doncs, per acabar el trimestre. No? Això ens va enganxar amb les últimes 3 setmanes de trimestre i, per tant, doncs, calia reaccionar ràpid perquè les persones inscrites doncs, continuessin rebent o les classes en directe a través de videoconferències o exercicis o material o continguts, no?, que permetessin a poder acabar el curs. Després, també el que vam plantejar és com també la incertesa, no? També, bueno, això, de fet, tothom té incertesa d'ara fins d'aquí moltes setmanes, no? Nosaltres exactament igual, però sí que teníem programat el trimestre de primavera, no només el teníem programat, sinó teníem una bossa de persones inscrites que, per tant, havíem de trobar-hi una solució, no? I el que vam fer és aquesta programació que ja teníem feta, reinventar-la cap a l'online, o sigui, en aquest cas, sense perdre l'esperit de l'Ateneu. No? Una mica les condicions que hi ha damunt de la taula en aquests moments és que continuen sent classes de grups no nombrosos, classes que són personalitzades. Les classes es fan en directe, no són vídeos que estiguin penjats, sinó que l'alumne veu el seu profe en directe en aquell moment fent la classe adreçada amb ell. I després també en algunes disciplines que així ho requereixen, doncs també hi ha un intercanvi de materials, exercicis, correccions d'aquests exercicis, etc. Per tant, tot i que està passant en el format online, l'Ateneu no ha volgut perdre aquest ADN, no?, de proximitat, de relació personal, no?, i de contacte, no? I ara el que ja plantegem, un cop passada aquesta programació doncs, que hem adaptat, ara sí que ja ens plantegem programacions pensades, ja no adaptades, sinó pensades 100% online, però en tot cas sense perdre aquest directe i aquesta proximitat, no tant en la programació de cursos i tallers com en la programació cultural que també reprenem en format online perseguint diferents objectius, com per exemple que aquests artistes que teníem previst contractar continuïn tenint un bolo a facturar, o sigui que continuïn tenint feina. I després, doncs, que l'Ateneu doncs, està mantenint una activitat cultural, està mantenint una programació i unes formacions online que esperem que tinguin una bona acollida per part de la ciutadania. I com deia l'Albert, de tota aquesta activitat en surten uns recursos que serveixen per finançar pròpiament l'entitat, però per finançar tres projectes socials que desenvolupen.
Per tant, d'alguna manera, des del punt de vista també econòmic, hem parlat amb moltes entitats, amb comerços, amb... És a dir, l'Ateneu pot sobreviure, tot i la situació?
L'Ateneu pot sobreviure, sí. L'Ateneu el que ha de fer és reinventar-se i també esperem que hi hagi aquesta part d'empatia i de suport per part de la ciutadania que continuï doncs, sent usuària i consumint aquesta activitat cultural que li proposarem, aquests cursos i tallers, si tot això funciona, si la tardor pot funcionar amb més o menys normalitat, amb certa normalitat, doncs l'Ateneu s'apretarà el cinturó, passarà un any complicat, però passarà un any. També, òbviament, com tothom, hem d'estar al cas de les diferents ajudes que puguin anar sortint des del propi Ajuntament o des del Departament de Cultura de la Generalitat, mesures que s'han anat anunciant però que falten concretar i que, en tot cas, doncs, si ens trobem amb la necessitat de que imaginem-nos una situació d'una tardor un altre cop doncs, totalment confinada, doncs aquí podem tenir algun problema, no? Però llavors ja estarem atents a totes aquestes situacions o aquestes opcions d'ajuda i, en tot cas, nosaltres no parem la màquina, continuarem fent programació online, continuarem fent programació cultural online i d'alguna manera demanem això, doncs confiança, empatia amb les entitats, no només amb la nostra, sinó amb altres entitats del municipi per part de la ciutadania i que entre tots puguem tirar endavant, no? A la programació cultural també incorporarà tiquets solidaris doncs, perquè la gent pugui doncs, col·laborar una mica més enllà del preu de l'entrada, que és molt baix, que és de 2 €, però si algú vol col·laborar una mica més amb l'entitat, doncs bueno, serà benvingut.
Doncs ara tenia el micro tancat, això de la tecnologia. Doncs a veure, més enllà d'això, doncs queda clar que el que s'haurà de fer és un esforç comú, no? Això ho hem parlat també amb molta altra gent i ha de formar part també la ciutadania d'aquest esforç col·lectiu perquè tot plegat es pugui tornar a la normalitat amb el màxim de celeritat possible. Però parlem una mica això precisament del que ens espera, no? Dèiem que teníem a la Laura i a la Isabel també per parlar de cap on anirà. Laura, comencem per tu, la programació cultural, que entenc que, clar, programar és un pèl complicat, però que precisament és el que demanen els artistes també, no? No el públic només, sinó també els artistes, que tot plegat es mantingui actiu.
Sí, en principi, de primeres vam haver d'ajornar les propostes que teníem previstes, pensant en reprogramar-les al setembre, però també vam començar a rebre... aquesta demanda dels artistes de dir, oi, fareu alguna cosa? Estic pensant en reprogramar online. I van començar a parlar amb uns i altres i a veure que sí que era possible fer aquesta programació. Era una mica experiment, esperem que l'acollida sigui bona, no? Que hi hagi una audiència, que hi hagi un públic i que hi hagi un suport de part del públic que ja teníem i de part de més gent, perquè un avantatge d'aquesta nova situació és justament que podem arribar a gent que no és de Sant Cugat, no? La gent de tot el món. I això ho farem en 3 branques en principi. Per una part, seguim amb el cicle per Entre Copes, que ja ho estàvem programant des de l'octubre, amb molt d'èxit entre el públic de Sant Cugat. Es faran...
El Marc Sala.
El Marc Sala, exacte, sí, amb el tenor Marc Sala, que és divulgador cultural i fa unes sessions, farà unes sessions per setmana, els dijous a les 7, les properes setmanes. Per parlar de diferents òperes com Carmen, Fidelio, Lohengrin o Il Barbiere de Sevilla i les entrades també es poden comprar a la web de l'Ateneu. Té un preu de 6 € si no ets soci, no? i són unes xerrades molt interessants per conèixer una mica l'òpera des de dins. També sempre porten convidats especials i ara té l'oportunitat de portar gent que no podria venir a l'Ateneu normalment, no?
Això ens passa també a nosaltres, eh? Que ara tenim l'oportunitat d'entrevistar gent que normalment diries, no, home, si no pot, no pot venir, no ens pot atendre, no? Doncs mira, escolta, és una bona manera d'expandir-se també, no? Dóna possibilitats que potser no ens havíem plantejat.
Sí, exacte. Com, per exemple, una de les coses que apostem ara és, bueno, a la programació infantil, no? Com adaptem un espectacle infantil al món online? Els nens els agrada aquesta interacció, poder participar, poder cantar, i justament per això hem trobat tres companyies, tres dels espectacles que estaven programats per aquesta temporada que han volgut sumar-se i ho farem en l'eina Zoom, no? Amb la intenció de fer col·laborar les famílies. També els enviarem instruccions abans, amb cançons, amb els objectes que han de tenir a prop per poder interactuar amb l'espectacle. I això serà els dissabtes. Comencem el dia 20 de maig i serà 3 dissabtes seguits al matí a les 12. L'entrada és gratuïta, però com ha dit el Toni, hi haurà l'opció de fer un donatiu a l'Ateneu pels projectes socials. I bueno, convidem a la ciutadania a participar. No? No, hi ha molt contingut online ara pels nens, però no hi ha tantes opcions que ens permetin formar part de l'espectacle. I aquesta és la idea que teníem amb aquesta programació infantil.
És una forma també, no sé si planteges que alguna cosa així es pugui, quan tot torni a la normalitat, que no sabem quan serà, però quan hi hagi una certa normalitat, que alguna de les coses que s'està provant ara es pugui mantenir per més endavant, és a dir, quan ja es pugui mantenir aquesta bloqueja presencial, si potser es pot aprendre per altres vegades.
Sí, aquesta idea, no?, de que crec que el que estem aprenent ara ens haurà de servir per al futur, per mantenir el que teníem abans i per incorporar aquestes noves formes de treballar. També és un esforç per part dels artistes d'adaptar-se a aquest nou format. Entenc que les companyies estan posant molt les piles per poder fer aquesta feina bé, no?, que no sigui només posar una càmera davant, sinó que treballin la interacció online. I amb els concerts, la Letícia Martín és la programadora musical. És una persona amb molt criteri i podem assegurar que els concerts que tenim programats són de gran qualitat i que aquesta excepcionalitat que teníem a la Cambra de l'Ateneu, que eren concerts de petit format, amb una relació amb el programa amb el públic també, la volem mantindre i la qualitat també del vídeo i de l'imatge està garantida, no? Treballarem a la plataforma Ticketic, que tenen venda d'entrades i streaming en directe també. I tenim tres concerts programats. El primer és el proper dimecres, el dia 20, a les 9:30. I aquests concerts sí que tenen una entrada de 2 euros al mínim, fins a 10 l'aportació, o això sí que cada persona escull el preu. I crec que és una gran oportunitat per escoltar gent amb diferents propostes musicals més propostes musicals molt diferents que arribaran a casa, no? Al menjador de casa nostra, que podem compartir amb els familiars, amb amics, i que, bueno, amb amics si podem, no? Si passem de fase. Però que crec que també això és una altra forma de disfrutar, de gaudir de la música, de la cultura, i d'arribar a més gent de la que arribaríem només a l'espai de l'Ateneu, no?
Si no, es pot compartir amb amics per WhatsApp, escolta, que avui en dia hi ha altres maneres de...
Sí, podem quedar per veure cadascú a casa seva, sí.
Exacte, exacte. Bé, no sé si ens deixem alguna cosa més de la programació cultural, Laura, o passem als cursos ja?
Podem passar als cursos.
Podem passar als cursos?
Sí, destacaria que hem fet un concurs de videopoemes, aquest del Sant Jordi, i hem tingut una gran acollida, ha sigut la primera vegada que ho hem fet, i hem tingut 19 participacions amb propostes molt diferents de gran qualitat i bueno, Anna Molina Casado és la guanyadora d'aquesta primera edició. Tenim 3 finalistes també i us animem a veure els vídeos i a participar a la propera.
Doncs mira, amb aquest missatge que hem de repassar aquesta programació cultural, Isabel, des del punt de vista dels cursos, la programació cultural dius, home, més o menys, dius, ni que sigui per videoconferència, però clar, hi ha cursos on tocar és necessari, no?
Sí, és veritat. Hi ha cursos que que la proximitat i el contacte és molt necessari. Tot i així, tal com ha dit el Toni, després de reinventar tots els cursos que teníem ja programats perquè poguessin començar en format online per poder donar resposta a tots els alumnes que ja teníem inscrits, doncs ara el que hem fet és preparar una programació que sigui només pensada per fer online i està pensada doncs, amb sessions amb una sessió, amb dues, amb més sessions, o sigui, en diferents formats. I la idea és que sigui una cosa en directe, interactiva, participativa i que no sigui només em poso davant de la pantalla i m'expliquen una cosa, sinó que hi hagi una interacció. Els professors s'han posat les piles ràpidament, vull dir, a través de diferents plataformes, doncs tothom ha buscat la manera i realment han sortit propostes diferents i a la línia dels cursos que ja anem tenint a l'Ateneu, però diferents i noves en format. Per exemple, tenim monogràfics de cuina en els quals els alumnes poden estar cuinant a l'hora que la profe. Ells reben abans tots els ingredients que necessiten i si volen poden estar cuinant, amb la qual cosa els dubtes que poden anar sortint doncs els van resolent en el moment. És una manera diferent.
Si comença a sortir fum, almenys no afecta tots a la resta de...
Exacte.
De participants, no?
Es pot apagar només un foc. No, realment és una manera diferent, perquè fins ara els cursos de cuina sí que eren participatius, però eren tots allà i llavors aquí cadascú a casa seva pot ja posar en pràctica de seguida la recepta. Llavors això ja hem fet uns quants d'aquests, han funcionat molt bé i en aquesta nova programació n'hi ha uns quants més. També hi ha la línia, la línia del benestar, doncs, que estan pensats doncs, per fer amb objectes que puguis tenir a casa. Per exemple, hi ha un pilates lúdic que està pensat justament per això. No? El profe està pendent, veu cadascú les postures que fa, les pot corregir i pot utilitzar doncs, qualsevol objectes que tots tenim a casa. Llavors, és com una manera fàcil, diferent, i sempre la idea és aquesta, que sigui una cosa participativa. També hi ha cursos d'informàtica, que aquests potser ja tenen més a prop aquest mitjà, però també és una interacció contínua amb el profe. I hi ha algun altre de xinès literari i alguns de dietètica que també estan pensats, són pràctics i teòrics. Llavors, bueno, una mica la idea és aquesta. I com ja ha dit la Laura i també ha dit el Toni, aquesta línia online doncs, és una que ara n'hem après com així, a marxes forçades i per adaptar-nos ràpidament, però és un recurs que seguirà i que serà complementari a tota l'oferta presencial que ja tenim. És tal com ha dit l'Àlvar, l'Ateneu és un espai de relació i un espai de trobada. Ara aquestes trobades les estem fent virtuals perquè no es pot fer de cap altra manera, però volem tornar a tenir les trobades presencials. Però amb el complement i tot els beneficis i les eines online que doncs estem descobrint tots plegats i que després ens serviran molt. Trobarem alguna cosa bona a tot això.
Esperem, home, i tant que sí. Bé, i per tant, suposo que no sé com anem de demanda, en tot cas. Potser els cursos sí que es pot establir de la reacció del públic d'una altra manera. Clar, el cultural, fins que no sigui el dia, no?
Ja.
No hi ha manera.
Mira, Déu-n'hi-do. Estàvem una mica així, a veure com aniria, bueno, perquè les coses noves sempre les has de provar. Déu-n'hi-do el total com ha estat responent. O sigui, els cursos que ja teníem alumnes inscrits han continuat molts, un gran gruix. D'aquests nous, Déu-n'hi-do com està respirant i a veure, i esperem que continuï així. Sí que aquests estan pensats potser en càpsules més petites perquè la gent diu, doncs mira, és un dia, ho provo. A la millor no em comprometo setmanalment durant 5 setmanes. Doncs, no? Potser això també anima que la gent es pugui anar inscrivint. I llavors ho proves. Si proves un de cuina i t'agrada, doncs et pots inscriure als altres. Si proves un de benestar i t'agrada, doncs igual, el de dibuix, el mateix.
Llavors, clar, perquè precisament això, avui en dia, no? Potser busquem més aquestes càpsules que
jo
no...
Sí. Jo crec que sí. A veure, hi ha de tot, eh? Per això també hi ha algun de més setmanes o potser algun que el contingut, potser en una hora i mitja, quedaria massa escàs. Llavors, a la millor són 2 sessions o són 3. Depèn una mica del plantejament, però sí que és veritat que tal com estem ara, potser la gent no té ganes de comprometre's molts dies en una mateixa cosa. Llavors, una mica és tantejar-ho. Per això hi ha diferents opcions. Vull dir, hi ha alguns que duren 3 setmanes, altres que un dia. Bé, la idea ha sigut provar una mica de tot, aviam què és el que ara mateix li ve més de gust a la gent.
Fantàstic. Doncs sembla que això, que l'Ateneu ha fet aquest esforç per mantenir-se en marxa, però és clar, suposo que quan tot torni a la normalitat també s'haurà de fer un altre, s'haurà de capgirar una mica tot, no, Toni? Potser en aquest sentit, no sé si esteu preparats també perquè quan diguin, escolta, mira, dilluns es poden tornar a fer reunions de no sé quin tipus. Tens el micro apagat, Toni. Ara.
El problema és que, clar, tot està anant molt lent. Les pautes que s'hauran de seguir en el moment que es puguin obrir centres com el nostre, doncs, encara estan per definir. Llavors, tot aquest pensament no, és difícil de tindre'l clar. És evident que en el moment que puguem començar a fer activitat amb un mínim de normalitat, ho farem perquè és la nostra manera de ser. Nosaltres volem mantenir aquesta proximitat i aquest contacte amb tota la seguretat possible, doncs, amb la ciutadania. Jo crec que la gent també ho espera. Jo crec que, malgrat els recels, les pors, no?, o el contagi, etc., també hi ha ganes de poder tornar a certa normalitat i a certes rutines. I nosaltres estarem allà, o sigui, sense desvetllar res. És evident que a la nostra agenda, doncs, hi ha activitats previstes que potser quedaran a l'agenda, però si no, es podran aplicar d'una manera força immediata en el moment que se'ns deixi, no? I després també pels col·lectius amb qui treballem. Nosaltres, més enllà d'aquest aparador de cursos i tallers o de programació cultural, com deia abans, hi ha diferents projectes socials. Aquestes persones estan contínuament sent ateses amb mitjans virtuals, o sigui, les persones de l'espai de lleure, que és l'espai per persones amb trastorn mental, doncs tenen un contacte directe setmanal, doncs, amb la persona responsable del projecte, reben materials, reben, doncs, activitats que motivin a l'activitat cultural, a lluitar una mica contra l'aïllament. També els del reforç escolar per nois de secundària, també l'acollida lingüística i l'acollida de ciutadania nouvinguda està funcionant online. Per tant, en tenim moltes ganes de que tot això passi per realment poder atendre aquestes persones, doncs, amb les condicions que necessiten, no?, i es mereixen. Per tant, és això. A l'agenda està, tant de bo no quedi a l'agenda, no?, que, com deies tu, en el moment que se'ns aixequi aquesta prohibició, doncs puguem anar a obrir l'Ateneu i tornar-nos a retrobar.
Doncs esperem que sí. Esperem que sí. Moltíssimes gràcies als...
Jo voldria dir una...
Alba, Àlbert, ai, vinga, doncs va, endavant, endavant.
No, una petita cosa. L'altre dia, un tenor i un baríton d'òpera que estava treballant online i que estava fent coses online, va dir una frase que penso que és important. Nosaltres estem fent coses, l'eina de l'online és molt interessant, però nosaltres hem d'estar molt a prop del contracte amb la veritat. El contracte amb la veritat vol dir estar presencialment, veure'ns els ulls, abraçar-nos, donar-nos un escalf. Tot això és el contracte de la veritat. I, per tant, tornarem al contracte de la veritat a l'Ateneu també.
Doncs amb això acabem. Gràcies als quatre, Alba, Isabel, Laura, Toni, que vagi molt bé. I esperem que puguem fer la propera vegada que presentem una programació sigui una programació el més normal possible i també amb moltes de les coses que haureu après durant aquest estrany període, doncs també s'hi hagin pogut afegir i sigui al final tot plegat molt millor. Que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.